Què tal? Molt bon dia. Dilluns 26 de novembre. Benvinguts al Lloret Esportiu. Temps d'anàlisi per l'esport a Nova Ràdio Lloret. Això que escoltàvem és una mostra més del poc respecte i la mala educació que poden tenir algunes persones en un recinte esportiu. Segurament molts de vosaltres haureu vist les lamentables imatges de la prèvia del gran partit del cap de setmana, la final de la Copa Libertadores, entre River Plate i Boca Juniors. Tots ens hem posat les mans al cap i ens hem preguntat com pot ser que el futbol i l'esport en general pugui veure's tacat d'aquesta manera. Ataquen pedres a l'autocar dels rivals, insults, amenaces i fins i tot imatges fastigoses d'una senyora que amagava bengales al gos al cos d'una nena que no passava dels 5 anys d'edat. Ens ho volen vendre com una passió, un sentiment que va més enllà d'un simple joc i fins i tot alguns ho justifiquen amb l'argument del no ho podeu entendre, si no ho has viscut, no ho pots entendre. Mireu, no, això ni és passió ni és sentiment. Això només és una bogeria col·lectiva que acabarà explotant a les mans d'alguns. Doncs bé, si això passava en el futbol professional, no ens hem d'allunyar massa per comprovar situacions lamentables d'aquest tipus. Òbviament, no de la mateixa magnitud, però potser sí de la mateixa importància o més. Torno a l'àudio que escoltàvem ara. Partit entre dos equips infantils de la regió de Múrcia. L'espectacle, que hauria d'estar al terreny de joc, ja sabeu on va estar. Malauradament, a les graderies. Una discussió entre familiars va acabar amb una baralla que va implicar diverses persones presents en el camp de futbol. Insisteixo, partit d'infantils de nens de 12 anys. És una més i molt greu. Les imatges són dures i podem veure fins i tot nens petits plorant i segurament avergonyint-se de les actituds dels seus pares, tiets, avis o germans que van rodolant escales avall enmig de cops de puny, insults i altres amenaces. Familiars que, en definitiva, han de ser un exemple per ells. És cert que, amb tot això, la imatge de l'esport de base surt perdent i molt. Però siguem més clars, qui surt perdent i per golejada són els nens, els més petits. Ells són els que han de veure cada cap de setmana aquests personatges a les graderies. Uns personatges que simbolitzen la involució de l'espècie humana. Però no només els han de veure al camp. El més greu de tots és que, a part de veure'ls al camp, també els han de veure a casa. 9 i 6 minuts. Avui, en el Lloret Esportiu, a banda de tot això, protagonista destacat Jordi Balcells, el preparador físic lloretenc del Sevilla, ens explicarà com és la seva experiència al conjunt andalús. A més, valorarem diferents resultats, com les victòries del Club de Futbol Lloret i el Club Hoquei Lloret, importants per als seus respectius objectius. Doncs vinga, va, comencem. Benvingudes, benvinguts al Lloret Esportiu. En el control de so, Edu Lanzas, us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
I com sempre, comencem amb els titulars. Jonathan Romeo, setè, i José Luis Blanco i Eva Arias, 300, a la Jamboent de Barcelona. En el cas de Romeo, el corredor del Lloret La Selva va acabar setè i va completar el recorregut de 10 quilòmetres en un temps de 30 minuts i 59 segons. Pel que fa a Blanco, el de la Sants hi va ser 13è, amb una marca de 16 minuts i 17 segons en la distància de 5 quilòmetres. A més, en dones, 13è lloc per Eva Arias. Era la 95a edició de la cursa que s'ha disputat aquest cap de setmana a Barcelona. La cita mítica ha comptat amb prop de 10.000 inscrits. El Club de Futbol Lloret provoca la primera derrota del líder de la primera catalana, el Vilassar de Mar. Victòria dels homes d'Albert Batllucera, que es van imposar per un marcador de 3-1. Els lloretencs es van avançar en el primer temps amb un gol de Marc Vilà en el minut 15, però els rivals van aconseguir empatar la represa en el 73. Tots dos conjunts volien el triomf i el Lloret va ser qui va trobar el premi amb dos gols més en el tram final, per mitjà de Vilà, que va firmar el seu doblet particular, i Riqui. És una victòria que manté l'equip en el quart lloc de la classificació amb 21 punts. En tercera catalana, golejada del Club de Futbol Lloret B 06 al camp del Sant Antoni. Pel que fa als equips lloretencs de la quarta catalana, victòries de l'Sporting Lloret, 1-3 a Massanet, i de la Juve Lloret, 1-4 a Llagostera. Per contra, derrota 2-3 del lloretenc davant dels Riells. El Club Hoquei Lloret supera l'Alcobendas per 4-2 i trenca la mala dinàmica de resultats. Els homes de Josep Codina van retrobar-se amb la victòria després de 4 derrotes consecutives. Ho van fer després de remuntar el gol inicial dels madrilenys. Àlex Grau va empatar el partit abans del descans i a la segona part va fer el momentani 2-1. Després van arribar les dianes de David Plaza i Adrià Ferrer. Amb aquest triomf, l'equip, que és desè amb 11 punts, s'allunya a 6 dels jocs de descens. El Club Unió Futbol Sala Lloreta es manté en zona d'ascens directe després de vèncer 2-0 al Montseny. L'equip que entrena Joaquín Hernández es va avançar en el minut 19 amb un gol de Carlos Gómez. El segon va arribar en el 30, obra de Marcos Bautista. És una victòria que fa que els lloretencs continuïn segons amb 18 punts, els mateixos que el líder, el Caldes. Primera victòria de la temporada del Lloret Esportiu Futbol Sala va ser per 2-3 a la pista del Porqueres. Els lloretencs van igualar dues vegades un marcador advers de manera momentània amb els gols d'Elber Medina i Alberto Ojeda. En els últims instants, Anas Maddati va fer la diana del triomf. El Club Voley Lloret perd a Olot per 3-0. Les lloretengues van competir al partit i van vendre cara a la derrota. En el primer joc, les olotines es van imposar per 25-19. En el segon, marcador més ajustat amb un 25-23. Però les rivals no van donar opcions en el tercer període amb un 25-19 i van tancar el partit. I el sènior femení del bàsquet Lloret supera el Sarrià de Ter. Les jugadores de Mar Siurana es van imposar per un marcador de 57-50. Amb aquesta victòria, l'equip ja en suma 5 aquesta temporada i se situa quarta a la classificació amb 13 punts. I sortim ara fora de Lloret. El Girona acaba amb la bona dinàmica de l'Espanyol com a local i guanya per 1-3 en el derbi català de la jornada 13 de la primera divisió. Els homes d'Eusebio, que mantindran la seva condició d'equip invicte lluny de Montilivi, van tenir en Cristian Estuani una de les claus de la victòria. El davanter uruguaià va fer un doblet en els primers 6 minuts de joc, en dues rematades de cap. L'Espanyol només va poder retallar diferències a la represa amb una diana de Borja Iglesias. En el tram final, Dumbià va fer el tercer i definitiu gol. L'entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, destaca que a la segona part van tenir més control del joc que no pas a la primera.
Teníamos que defender muy bien, es cierto que los dos primeros goles nos han servido para de alguna manera manejar el partido, pero en el primer tiempo estábamos limitándonos mucho a defender la renta. En el segundo tiempo creo que hemos dado un pasito en cuanto a también nosotros manejar el balón y el tiempo del partido. Eso nos ha dado la posibilidad de desahogarnos un poco defensivamente, incluso amenazar con el tercer gol, que hemos tenido algunas posibilidades. Y bueno, sabíamos que para ganar aquí había que hacer muchas cosas bien y lo hemos hecho. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano.
Per la seva part, Francesc Rubi, tècnic de l'Espanyol, lamentava les dues primeres accions amb els dos gols d'Estuani.
Ens han rematat possiblement massa fàcil, vull dir, amb molt poc ens han fet el 0-1 i això ens ha deixat tocar ells i el córner ens ha rematat. La veritat és que no ens hem donat ni compte. Jo crec que ha de sortir bé a trobar-te 0-2 en un visto y no visto, no? Mèrit del Girona també, per suposat. Ha sabut trobar aquestes dues accions de gol i a partir d'aquí pues, et diré que jo crec que avui ha sigut un dia que hem comès moltíssimes imprecisions, moltes. Hi ha hagut moments que el marcador ens ha influenciat molt a l'hora de prendre decisions a dintre del terreny de joc.
El Girona acaba la jornada en el setè lloc de la classificació amb 20 punts, els mateixos que, per exemple, el Real Madrid, i deixa la zona de descens ara mateix a 9 punts. La pròxima jornada, partit a casa davant de l'Atlètic de Madrid, serà diumenge a 4:45 de la tarda a Montilivi. En segona divisió B, grup tercer, el Peralada continuarà sent el cuer de la classificació, tot i superar el Badalona, victòria 0-1 dels homes de Chicho Pélac. Per la seva part, la Unió Esportiva Olot, 0 al camp de l'Espanyol B. En tercera divisió, grup 5, la Unió Esportiva Llagostera perd la condició de líder. Empat a un dels homes d'Oriol Alsina a Terrassa. Per la seva part, la Unió Esportiva Figueres va caure 0-3 a casa contra l'Hospitalet. En el grup 1 de la segona catalana, mala jornada per la Unió Esportiva Tossa, que va perdre 2-0. Pel que fa als resultats del grup 16 de la tercera catalana, la Batllòria 0, Blanes 4, Farners B 1, Calaguidó 2, Palafolls 2, Quart B 7, Tordera 2, Aro 1 i Vidrarenca 1, Palafrugell 4. I en plana poliesportiva, a la Lliga Dia de Bàsquet, nova victòria de l'Espart City Leaf Girona. Les jugadores d'Eric Solís es van imposar a l'Araski a domicili per un marcador de 56-84 en un tram final en què les gironines van ser molt superiors.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I obrim bloc d'hoquei patins perquè l'hoquei lliga ha arribat a la seva desena jornada del campionat, per tant, primer terç de la competició, amb una victòria per al Club Hoquei Lloret, 4-2 davant de l'Alcobendas, davant d'aquest marcador, Girona 1, Voltregà 4, Noia 3, Vendrell 1, Vic 3, Sant Cugat 3, Alcoi 1, Barça 6, Igualada 0, Liceo 2, Lleida 3, Reus 3 i Calafell 1, Caldes 5. La classificació la continuarà encapçalant el Barça, 28 punts, segon el Liceo amb 25, els mateixos que el Caldes, quart és el Reus amb 22. El Lloret se situa desè amb 11 punts, a 6 de distància dels jocs de descens, que ara mateix marquen el Girona amb 5 punts, el Vendrell amb 4, el Vic amb 3 i l'Alcoi amb 3. Sovint, quan has d'entrevistar protagonistes que els implica un marcador o un altre, es fa complicat a vegades quan és una derrota. Hem de dir que un dels presidents de les entitats lloretenques que mai ens nega una entrevista i que sempre posa bona cara tot i les derrotes és en Joshua Pérez. Avui que és una victòria, home, també li havíem de donar veu. Com no? Joshua, molt bon dia.
Molt bon dia.
També et truquem amb les victòries.
Sí, sí. No estic acostumat, però està molt bé.
4-2, un partit que comenceu per darrere en el marcador, però ho sabeu sobreposar, important aquesta victòria.
Sí, la veritat és que sabíem que era un partit clau, que no podíem fallar, com no ho hem fet amb els partits que tocaven, i bé, vam començar jo crec que una mica neguitosos amb aquesta pressió. Però bé, a partir de que el Coendas va fer el gol de penal, crec que l'equip allà es va templar i a partir d'aquí vam ser superiors al Coendas i bé, al final vam acabar patint una miqueta, anar amb el 3-1, tenia el partit controlat, ens fan un gol 3-2 i després quan ells se la juguen traient el porter, doncs fem el 4-2 definitiu, que és un grandíssim resultat i que ens dona... Bueno, ens dona aquest coixí per aquestes dues jornades que venen ara, que és on evidentment serà molt complicat puntuar, que és la visita al Liceu i després que rebem el Barça a casa.
Al final, com tu dius, patiment, perquè el 4-2 de l'Adrià Ferrer no arriba fins als últims instants.
Sí, sí, o sigui, el Coendas es posa... Teníem 3-1, el partit molt controlat, però bé, una jugada del Coendas ens fan el 3-2 i clar, ja tens el aquest patiment, però bé, ja et dic que a l'aquell se van jugar al porter, van defensar molt bé com durant tot el partit, de fet, i van aconseguir que l'Adrià, que a vegades sembla fàcil, ficar la bola quan no hi ha porter, però jo els dic jo que no ho és, que és molt escandat fora i va tenir l'encert de ficar-la, i bé, era també el Coufo el gran partit que va fer ell a títol individual.
Ara deies que els pròxims partits és aquell turmalet que sempre hi ha a la competició, a Liceo i Barça especialment. Per tant, encara agafa més importància aquesta victòria perquè, a més, veníeu de 4 jornades seguides sense guanyar, perdent.
Sí, hem jugat contra els equips que estan a la classificació. És normal, l'Hockey Lliga està molt clara que hi ha dos blocs i bé, tot i que hem competit dos partits, a vegades el resultat final no denota, no? El joc que s'ha fet, per exemple, al Reus, doncs el mantenim, malgrat la baixa de l'Àlex, el mantenim 20 minuts amb el 0-0, ens posem per endavant, però passa després sí que és veritat que tenim 5 minuts molt dolents i el Reus, aquests equips, no els hi pots donar ni mitja oportunitat perquè ens van fer 4 gols en 5 minuts i allà diguéssim el partit ja es va posar molt, molt malament, però va haver-hi moments on els hi vam jugar a tu a tu. Jo crec que això és important perquè després quan juguem els partits de la nostra lliga és quan veiem que tenim un equip que pot tirar-se endavant.
I pròxima jornada, ja ho dèiem, anireu a la pista del Liceo, serà un dimarts a les 9 de la nit. Com es presenta el partit?
Bé, bueno, són complicats perquè hi ha el viatge que també vulguis que no, pues anar a l'aeroport, l'espera a l'aeroport, sols arribar cansat i després tornes endemà, però bé, tot s'ha de jugar com sempre, no? I crec que bueno, com sempre i com sempre hem fet i com sempre hem vist, pues l'equip ho donarà tot i després pues per guanyar un equip així has de fer un partit perfecte i que ells no tinguin una bona tarda. Llavors esperem que això es doni, però ja, l'important és que els partits on no podem fallar no fallem. Això és, al final, tocant de peus a terra és el que hi ha.
Doncs estarem pendents d'aquest partit. Joshua, enhorabona per aquesta victòria importantíssima, com diem, 4-2 contra l'Alcobendas, i com sempre moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
La pròxima jornada, com dèiem, Liceo Lloret, serà dimarts a les 9 de la nit. A banda d'aquest partit, Vendrell Girona, Calafell Vic, Sant Cugat Noia, Voltregà Alcoi, Barça Igualada, Caldes Reus i Alcobendas Lleida.
Esportiu amb Moisés García.
I seguim amb més resultats que ha deixat la jornada esportiva, perquè en bàsquet s'ha disputat la novena jornada del campionat de la tercera catalana amb el Lloret 57, Sarrià de Ter 50, a banda d'aquest marcador, Tossa 27, Atlètic Silent 60, la Vall d'en Bas 72, l'Escala 62, Figueres 43, Blana 79 i Badruna Palamós 78, Porquera 57. Aquest resultat deixa el Lloret en el quart lloc de la classificació amb 13 punts, una classificació que lidera la Vall d'en Bas amb 16, segon el Sant Celoni amb 15 i tercer el Badruna Palamós amb 14. A la part baixa, Casanenc amb 7, Sant Julià de Ramis també amb 7 i Figueres amb 6. La pròxima jornada per al sènior femení del bàsquet Lloret és el partit que jugarà a la pista del Casanenc, serà diumenge a les 5 de la tarda. Les 9 i 20 minuts del matí i ens centrem ara en l'Squash Project, a l'acadèmia en la que participa el tècnic i jugador també Xavi Blasco, que han estat campions de Catalunya per equips. Ho comentem amb el protagonista, amb el juratenc Xavi Blasco, que el tenim al telèfon. Xavi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I enhorabona per aquesta fita.
Moltes gràcies.
Explica'ns, era el campionat de Catalunya per equips, hi participàveu amb l'Squash Project. Com va anar la competició?
Doncs sí, sí, el campionat de Catalunya per equips absolut i, bueno, pues, el campionat de Catalunya per equips juguen tres jugadors, número 1 contra el número 1, 2-2 i 3-3, i, bueno, i vam aconseguir al final la sorpresa, i vam donar la sorpresa i vam aconseguir la victòria final.
Tu que ets entrenador i també jugador, en aquest cas expliquem que hi jugaves, no?
Sí, sí, jo hi jugava, jo era el número 2 de l'equip, sí, sí, sí. Sí, sí, nosaltres.
Un bon nivell, entenem, a la competició, no? Un campionat de Catalunya.
Home, doncs sí, la veritat que sí, és difícil guanyar perquè nosaltres no tenim gaire, bueno, gaire o res de pressupost econòmic i competim amb jugadors, bueno, pues, venen a jugadors de Galícia, venen jugadors, hi havia també un jugador colombià que són professionals i bueno, i nosaltres som, bueno, fem el que podem, però bueno, ens anem defensant i vam donar la sorpresa, sí, sí, és un bon nivell, crec que és la primera vegada que un equip de fora de ja té dia de la província de Barcelona o d'això, que la província de Girona que guanya el campionat de Catalunya absolut per equips masculí, eh?
Entenem, però, que us presentàveu sense aquest objectiu, és a dir, no us marcàveu aquest objectiu de victòria.
Home, sempre volem guanyar, eh? Si jo, i sabíem que podíem donar la sorpresa i per què no? Bueno, no és... Sí, sí, sí que volíem guanyar, eh? No és que sabíem que no érem favorits, però bueno, sabíem que podíem, si ho fèiem bé, sabíem que podíem guanyar. I així va ser. Es van alinear les estrelles i vam aconseguir guanyar.
Ara que teniu a les vostres vitrines aquest campionat de Catalunya, no sé si ambició per intentar el campionat d'Espanya?
Veurem. És possible, és possible. Potser sí. Sí, sí, ja veurem. Passa que és el del 2019 i veurem si hi anem, si no hi anem. Hem de meditar-ho, hem de meditar-ho.
Parla en Xavi de l'Squash Project, aquest club, aquesta acadèmia, com és?
Bueno, és un club, una acadèmia on nosaltres, bueno, on jo i altres tècnics, pues, entrenem a gent i tenim, doncs, equips de Lliga Catalana. A veure, tenim aquest equip que és com l'equip, com el primer equip, que és el més, bueno, més professional, semiprofessional i això, i després, doncs, tenim equips, dos equips femenins, tenim en tota la Lliga Catalana, portem 6 equips la primera categoria, la segona A, la segona B, i doncs entrenem a gent i competim, i bueno, més o menys el que es fan a clubs d'altres esports, que potser que la gent té més per mà o d'això, però és molt similar.
Uh-huh. Perquè ens es parlaves del número d'equips, de quants participants es tracta això llavors?
Dels equips formats a segona i això són quatre jugadors, per exemple tenim reserves i això, i bueno, en total que podem... Ara no sé, potser ara estem al voltant d'uns 20 jugadors que juguen lligues, i això entrenem i això més, però que estan federats i que juguen alguna competició o a segona o femení o el que sigui, pues, potser estem entre els 20, 20 i alguna cosa. Sí, sí.
I Xavi, on feu la preparació? On us entreneu? Perquè ens explicaves que aquí a Lloret no hi ha pistes d'esquaix.
No, sí, bueno, això és un tema tabú ara. Bueno, nosaltres entrenem diferent. Bueno, jo vaig entrenar al GEC de Girona, vaig entrenar a un club que hi ha a Santa Cristina d'Aro, que es diu Titi Park, també tenim l'esquaix malgrat. Bueno, som una mica rotamons, no tenim... Sí que l'esquaix proja, que està posat com equip de Lloret, no sé si vas llegir la crònica de la Federació Catalana i això, sempre posen l'equip lloretenc, perquè com que el porto jo ja el vaig inscriure com equip de Lloret, però bueno, però instal·lacions aquí no en tenim, així que anem a entrenar a diferents clubs de la província i on ens deixen, on podem o on ens volen.
Doncs Xavi, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per aquest campionat de Catalunya i que tot vagi molt bé amb l'Squash Project.
Doncs, moltes gràcies, Lluís, per trucar i res, fins la propera, gràcies a vosaltres.
I parlem ara d'atletisme, 9 i 25 minuts del matí, perquè Jonathan Romeo va ser 7è i José Luis Blanco lleva Arias 300 a la Jean Bouin de Barcelona. En el cas de Jonathan Romeo, el corredor del Lloret La Selva va acabar 7è, com diem, i va completar el recorregut de 10 quilòmetres en un temps de 30 minuts i 59 segons. Escoltem les valoracions del corredor del Lloret La Selva, Jonathan Romeo.
Molt content d'una 7a posició en un temps de 30-59, millorant la 9a posició de l'any passat i també el temps, que si no m'equivoco vaig fer 31-05, i la cursa va estar bé. La primera part de la volta amb el grup, allà controlant, llàstima que al final de la segona volta em quedés una mica enrere i hi havia un tall bastant gran, però bueno, l'última volta he pogut recuperar, potser ha sigut un dels atletes que més ha corregut en l'últim tram d'aquest circuit. Però bueno, ha sigut una cursa bastant lenta al principi i ràpida al final. Llàstima d'aquesta segona part de la competició, que jo crec que m'ha perjudicat una mica. Però bueno, content de com estan anant les coses, els entrenaments, i ara mirar cap endavant, properes competicions. Encara no sé on competiré el proper cap de setmana, però bueno, anem a començar entrenos, bones curses i cap endavant.
També va córrer José Luis Blanco, el de la Sansi va ser 13è amb una marca de 16 minuts i 17 segons a la distància de 5 quilòmetres. També volem conèixer les seves valoracions. José Luis, bon dia.
Bon dia. Doncs la veritat és que no em vaig trobar bé. Estava, doncs, bueno, vaig participar el 2013 en aquesta distància de 5 quilòmetres a la Jean Bouin, on vaig aconseguir la victòria. Doncs, bueno, ahir volia intentar, doncs, estar també en els primers llocs. Vaig sortir davant fins al quilòmetre 1, però ja vaig veure que no em anaven les cames bé, i la veritat és que, bueno, al final vaig acabar el 13, esperava una mica més, però bueno, també no he pogut entrenar en bones condicions les últimes setmanes, i al final, vulguis o no, això es nota. I ja pensant en les curses de cap d'any, no? Tant les que organitzem com les que col·laborem, com en el cas de la cursa de Nadal de Lloret del dia 23 de desembre, on, doncs, bueno, amb ganes de tornar a participar i de fer un bon paper.
Aquesta mítica cita, la Jean Bouin de Barcelona, també va comptar amb la participació d'Eva Arias, 13è lloc en la categoria de dones. Era la 95a edició, que va comptar amb prop de 10.000 inscrits.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
I si abans explicàvem que el Lloret de bàsquet, el sènior femení del bàsquet Lloret a la tercera catalana, superava 57-50 al Sarrià de Ter, doncs ho expliquem amb el màxim responsable de la plantilla, que és l'entrenador, en Marc Siurana. Ja ens escolta, el tenim al telèfon. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia. bon dia.
Enhorabona, 57-50, un partit competit, però, no?
Sí, un partit molt competit i que té molt de mèrit la victòria, perquè afrontàvem el partit amb 4 baixes, molt important. Tenim, bueno, la dinàmica de les lesions és molt dolenta, estem tenint molta mala sort i ahir jugadores que normalment no tenen tants de minuts, que normalment no ens aporten tant en atac, van donar un pas endavant i ens van ajudar a aconseguir aquesta victòria, que era molt important.
Aquest Sarrià de Ter, com era?
Era un equip bastant veterano, tenia una jugadora que ens va clavar 7 triples i, bueno, és d'aquests equips de la competició que juguen lent, que juguen molt mastegat i que si entres en el seu ritme, elles saben jugar d'aquesta manera. Nosaltres tenim un equip jove, nosaltres ens agrada córrer, ens agrada el joc molt més descarat i l'objectiu era aquest, no? Poder córrer per no entrar en el seu ritme, que era un ritme molt lent i molt feixuc.
És la, si no m'erro, és la 5ª victòria de la temporada?
Sí, sembla que sí.
Que us ajuda, doncs, a seguir en aquesta part alta del campionat. Ara mateix la part alta, la Vall d'en Bas, 16 punts, segon classificat Sant Celoni amb 15, tercer el Vedruna Palamós amb 14 i després ja veniu vosaltres, quarts amb 13 punts.
Sí, una llàstima la Vall d'en Bas, perquè a casa els vam tenir a tocar, vull dir, vam estar guanyant 35 minuts del partit i al final se'l van endur ells i els haguéssim tret la imbatibilitat, no? Que ells encara no han perdut cap partit i estaria tot molt més junt, però bueno, encara estem en aspiracions a tot, el vestuari està molt engrescat, aquesta setmana sembla que recuperarem dues jugadores, o sigui que anem cap a millor i bueno, hem de seguir.
Ara, important no deixar-se sorprendre per un equip de la part baixa, el pròxim rival, diumenge a les 5 de la tarda, visitareu la pista del Casanenc.
Sí, correcte, tots els partits són molt importants, i aquesta setmana un mes. Nosaltres afrontem totes les jornades com si fossin finals, perquè si volem aconseguir l'objectiu que ens vam marcar a principi de temporada, ho hem de plantejar. I com dius, no podem perdre cap partit, i menys contra un equip de la part baixa de la classificació, no?
Teniu alguna referència d'aquest Casanenc?
No, aquest Casanenc no hem tingut la sort d'haver-los vist, però bueno, guiant-nos una miqueta per resultats, esperem que no ens doni gaire lluita.
Doncs Marc, ens n'alegrem molt d'aquesta victòria, 57-50 contra el Sarrià de Ter, i com sempre molta sort per al pròxim compromís.
Molt bé, moltes gràcies.
I avui, com hem dit, protagonista molt especial en el lloret esportiu, Jordi Balcells, preparador físic del Sevilla, lloretenc, un equip al Sevilla que s'ha col·locat líder de la seva categoria, òbviament de la primera divisió. Però abans, expliquem que el club de futbol Lloret va superar el Vilassar de Mar, el líder de la categoria, que encara no havia perdut cap partit, per victòria per 3-1. Un gol de Marc Vilà, s'avança el Lloret amb un gol de Marc Vilà a la primera part. A la segona part, empat al Vilassar de Mar, i en el tram final Marc Vilà torna a aparèixer per fer el 2-1 i Riqui en els últims instants sentencia el partit amb el definitiu 3-1. Volem conèixer les valoracions de l'entrenador, d'Albert Batllucera. El saludem. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Moi. Molt content. Sí que van guanyar i ja sembla que la victòria doni molta alegria, i és així, però és així perquè crec que la gent, sobretot de dins del vestuari, ha de valorar la victòria davant del líder, un equip que no havia perdut, un equip amb molt pocs gols encaixats, i vam ser capaços de fer-li 3 gols. A part, crec que vam competir molt bé, vam estar a un nivell d'autoexigència i d'encert i de predisposició alt, que és el que es demana a aquesta plantilla. Jugador que surti, jugador que surti d'inici, jugador que surti menys, si tothom posa de la seva part i som autoexigents, som autocrítics, tenim predisposició a l'esforç, al treball, som una molt bona plantilla i hem de creure, hem de seguir. Felicitar-los perquè l'esforç que van fer ahir és molt gran i perquè té molt de mèrit aquesta victòria. A partir d'aquí, doncs, seguirem treballant, seguirem entrenant per poder competir cada partit al màxim, com estem intentant fer. Animar els jugadors a això, a seguir a la nostra realitat, que si vam poder competir amb el líder, també vam perdre amb l'últim, doncs a tenir una regularitat en el treball, en l'esforç, en la predisposició molt alta. I a partir de la nostra autoexigència, doncs aconseguirem més o aconseguirem menys. però molt content perquè l'equip va estar molt bé i tothom va donar la cara, tothom va portar el seu granet de sorra i això és el que esperem de cada jugador a un esport d'equip, que cadascú faci la seva feina, sigui solidari i ajudi el que pugui en el col·lectiu. Felicitar-los i desitjar-los doncs, que segueixin amb el cap en l'aire i que segueixin treballant.
Doncs el Lloret que busca aquesta regularitat, gràcies a Albert, una primera catalana que té de líder el Girona C amb 32 punts, els mateixos que el Vilassar de Mar, que és el segon, el Palamós tercer amb 22 punts i el Lloret quart amb 21, a la part baixa, en zona de descens, la Guinauet amb 14 punts, Sant Joan de Montcada amb 11, Farners amb 9 punts i Argentona últim amb 9 punts també. La pròxima jornada el Lloret que visitarà el camp del Rubí serà diumenge a les 12 del migdia. Una jornada, la d'aquest diumenge, especial per al Club de Futbol Lloret. A banda de que el primer equip guanyés el líder de la categoria, el Vilassar de Mar, per 3-1, era la jornada de presentació dels equips del futbol base i també, dies enrere, dijous passat concretament, el club va celebrar la seva assemblea anual de socis. Escoltem una entrevista enregistrada, primer amb Eduard Colom, el president del Club de Futbol Lloret, valorant aquesta assemblea, i després amb el coordinador esportiu i directiu encarregat del futbol base, Pep Cardona, per comentar la situació del planter del Club de Futbol Lloret. Amb el president del Club de Futbol Lloret, amb Eduard Coloma, dijous es va fer l'assemblea anual de socis, on es van aprovar els comptes del club. Edu, què ens pots explicar?
Bé, la veritat que aquesta assemblea, després de 5 anys, presentem un balanç positiu, després d'uns anys que estàvem negatiu, i això ha sigut gràcies a l'esforç de contenció de la despesa per part de la Junta i també de moltes empreses i particulars que ens estan donant suport i que a les quals agraeixo.
Tu mateix ho deies ara fa 2 anys, que volíeu arribar al dèficit zero, per tant, una gran satisfacció, no?, per vosaltres.
Bueno, la veritat que sí, que portar un club de més de 220 jugadors i que té les despeses que tenim, acabar després d'anys un negatiu que portàvem arrossegant tant de l'anterior junta com de la pròpia gestió nostra que també es va crear, arribar a presentar aquests números és una satisfacció tant personal com pels membres de la junta, que era l'objectiu que havíem marcat, i la feina al final s'ha fet bé i estem molt contents i molt satisfets.
Pel que fa a la resta de la sessió, de l'assemblea, no sé si hi ha alguna cosa més que es pugui destacar.
Bé, que a part també l'informe esportiu, que jo crec que ha sigut bastant bo, portem una coordinació nova que aquest any repetim i els fruits es veuran aquest any. També el que hem fet és una modificació dels estatuts, una part dels estatuts, amb el que l'any que ve, diguéssim, ja les eleccions a la nova directiva, i s'ha modificat que el que es vulgui presentar com a mínim tingui 2 anys d'antiguitat com a soci.
Al final, això el que vol transmetre també és una mica la implicació de les persones en aquest club, que no es pugui presentar qualsevol persona només que pagui el carnet 2 mesos vista de les eleccions, no?
Home, entenem que el Club Futbol Lloret d'aquí poc serà centenari, és un club centenari, o serà d'aquí poc. Entenem que per la part nostra com a directiva, que l'assemblea ho va rectificar, que hi hagi un compromís, perquè s'ha treballat molt, no només aquesta junta, hi ha molta gent que no només està a la junta, sinó que està des de fora i que fa molt d'anys que treballa pel club i que, bueno, pels que estimem el club, entenem que és una mínima garantia de que es vulgui presentar, doncs, l'estimi igual i que no hi hagi, no?, algú que, com dius tu, que en 2 mesos es pugui presentar aquí. I, bueno, nosaltres creiem que és positiu, també és una miqueta més d'implicació, que la gent, 2 anys, ja t'ho dic, no és tant, no?, i que això vol dir que qui és soci o sòcia doncs tingui una miqueta d'arrel en aquest club.
S'ha fet la presentació aquest cap de setmana dels equips de la base, una altra vegada amb molts equips, aquest club de futbol Lloret que continua creixent. Com el veus? Com ha començat la temporada? Com està tot?
Bé, la veritat, com deia abans, és el segon any de coordinació amb l'Alberto i en Javi, amb el director esportiu en Pep, i la veritat que els fruits d'aquell canvi, no?, de que el primer any van canviar per edats i va fer una miqueta de canvis, diguéssim, estructurals, està donant els fruits. Tot és millorable, tot es pot millorar, però jo crec que la il·lusió que tenim la Junta és des del primer dia, fa 5 anys que hi som, i que continuem i intentem millorar any rere any. al final els resultats són que la pilota entri o no entri, i per part de la primera catalana mantenem que estem bé, vull dir, no patim, i de l'amateur, que és l'equip que aquesta junta va crear de nou, tenim moltes il·lusions de mantenir la tercera.
Una última, són 5 anys, en breu seran 6 anys els de mandat com a president del Club de Futbol Lloret. Et vas presentar en un moment complicat per l'entitat. Quina valoració en fas?
Bé, a veure, després d'aquesta assemblea d'haver treballat tant i tant, molt positiva. Com bé dius, va ser una inserció en el club després de 10 anys que com a soci era, però no estava al corrent, però vaig veure amb la voluntat de tirar endavant. He tingut la gran sort de tindre bones persones a la junta, de tindre companys que m'han recolzat en els mals moments, i el que estic fent ara és aquests 2 anys gaudir al màxim de com avui, no?, la presentació de la il·lusió dels nens, i veure això doncs, ja te reconforta a seguir endavant i a intentar-ho fer-ho millor.
Eduard Coloma, gràcies.
A vosaltres, sí.
I ara estem amb Pep Cardona, coordinador esportiu i també directiu del Club de Futbol Lloret. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació dels equips de la base del Club de Futbol Lloret. Pep, preguntem així, general, com està el club? Quina situació hi ha ara mateix en el planter en el futbol base?
Bé, el club està, crec, amb el tema esportiu endavant, tirant endavant els equips, estem en bones posicions. I amb el tema el que és general, la part econòmica, vam fer l'altre dia l'assemblea de socis i crec que van venir uns números no bons, crec que són espectaculars de la gestió que ha fet aquesta junta dins d'aquests anys.
Pregunto per alguns equips en concret, sempre poseu en el bloc de futbol base l'amateur, el tercera catalana, temporada pot ser complicada, però aquest cap de setmana, per exemple, una victòria 0-6.
Sí, en aquestes categories són complicades tot els anys, el que, hem d'anar pràcticament partit a partit, hi ha partits més bons, hi ha partits més dolents, però el tema està de que no perdre la il·lusió o l'esperança, que l'objectiu d'això és mantenir la categoria, i és el que on tenem.
Podem dir que l'objectiu principal, prioritari del club, és l'ascens del juvenil, que al moment sembla que té bona pinta.
Sí, jo crec que les prioritats són totes, perquè cada equip té la seva prioritat, però sí, una d'aquestes és el juvenil, que el tenim a segona, i igual que pot ser el cadet, que el tenim en allà, que per cert, Moi, que ets tu que estàs fent una molt bona campanya, Moi. Tenim també els infantils que estan allà, els alevins, el primer equip també està a la part de dalt, o sigui, l'objectiu és general, dins de cada categoria, quedar el més amunt possible.
D'altra banda, hi ha el futbol 7, on sempre aposteu per la formació, per davant dels resultats.
Sí, per descomptat. O sigui, el que inculquem en els nanos és, o el que volem fer entrenadors és la formació. Dintre de la formació, el que s'ha d'intentar també una mica és la part competitiva, que mica en mica se'ls ha d'anar posant. Perquè, a veure, passar-s'ho bé, es passa bé amb els amics, als compleanys, el pati del col·legi, però això és alguna cosa més, i és el que més els ha d'inculcar, que vinguin a divertir-se, però dins de la diversió que hi hagi una mica de competitivitat.
I veiem també ara els més petits a l'escoleta. Això ens indica, perquè hi ha molts nanos fent les seves primeres passes en el món del futbol, això ens fa indicar que el futbol base del Club de Futbol Lloret continuarà.
Sí, aquest any hem passat, de l'any passat, si no m'erro, crec que érem 16-17 jugadors i d'escoleta, i aquest any hem passat al voltant dels 40. Pues sí, creiem que tots potser no seguiran, però crec que és una bona símptoma, si hi ha una bona, com diria jo, és un bon símptoma de que es van fent bé les coses i la gent els agrada venir al club.
I d'altra banda, Pep, també et volia preguntar pel fet de que cada vegada, en aspecte d'entrenadors, veiem més juvenils que s'impliquen, que volen començar a formar-se com a entrenadors, que els poseu en equips petits, fins i tot cadets, com l'Àlex Campo, l'Alejandro Iglesias, que estan amb l'escoleta. Quina valoració fas d'aquestes ganes, d'aquesta voluntat que tenen els jugadors del futbol base, també?
Això per mi és no important, importantíssim, perquè és una bona senyal. A part de que aquests nois amb això se'ls ajuda una mica amb el tema de quota, de club, que tenen que pagar, com els dèiem, com tothom, això fa que els nanos estiguin més involucrats dins del club, i això de cara al futur és molt important, perquè si els hi agrada ser entrenador una vegada acabes la part futbolística és molt maco, i això els hi vas introduint dins del tema.
Pep, una última, acabo. Parlàvem amb el president de la valoració que feia d'aquests 5-6 anys de mandat. Tu fa molts anys que estàs aquí en el Club de Futbol Lloret. Veus jugadors en el primer equip que fa uns anys veies que començaven a jugar a futbol set. Suposo que això t'omple d'orgull, no?
Home, i tant, això és la... Jo crec que com a lloretenc és la millor alegria que pots tenir. Jo hi he passat per aquí i jo crec que la, el punt més alt d'un jugador de futbol base és arribar al primer equip, i quan els veus aquí jo m'omple doncs, d'orgull i d'alegria, perquè molts nanos els he tingut de petits, els he vist també dintre de les diferents categories del club, i veure'ls a debutar en el primer equip per mi és el màxim. O sigui, és l'alegria que un nano ha de tenir a partir... La mínima és aquesta, debutar en el primer equip o intentar arribar al primer equip.
Pep, gràcies.
A tu, moi.
Les 9:44 minuts del matí. Ahir el Sevilla Futbol Club de la primera divisió va superar 1-0 al Valladolid. I per què parlem del Sevilla? Doncs perquè s'ha posat líder. I per què diem que s'ha posat líder? Doncs perquè hem de felicitar el seu preparador físic, el lloretenc Jordi Balcells, que ha iniciat aquesta temporada la seva primera experiència com a preparador físic fora de Catalunya, especialment fora del Girona, després de molts anys a l'entitat gironina, amb el cos tècnic de Pablo Machín. El Sevilla és líder de la primera divisió amb 26 punts i volem valorar aquesta primera experiència, aquests primers mesos a Sevilla amb el lloretenc, amb Jordi Balcells. El tenim al telèfon. Jordi, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs bé, en primer lloc et volem preguntar, òbviament, per l'experiència, com et va per Sevilla? Explica'ns.
Bueno, doncs mira, ja portem uns mesets per aquí. Bueno, vam tenir un període d'adaptació que va ser bastant intens en pretemporada, perquè vam arribar i de seguida vam tenir que competir en competició oficial, perquè vam tenir la prèvia d'Europa League per entrar a la lligueta de grups. I bueno, va ser una mica intens aquesta primera part, però bueno, ara ja des de que ha començat la lliga ja estem una mica més assentats i ja tenim una miqueta més per mà, doncs, el dia a dia aquí a la ciutat esportiva, i també tenim una mica més de coneixement de lo que no és solament futbol, sinó que ja coneixem una miqueta també on vivim i la ciutat.
Aquesta adaptació a la ciutat, Jordi, després de tants anys per aquí per Catalunya, com ha estat?
Bueno, la veritat és que bueno, és una ciutat que és molt propera, el que és tota la part més antiga, tot el casc antic, i semblant a, pues, no sé, Girona, que és on està visquent els últims anys, doncs és molt accessible, molt, molt caminable, i bueno, la gent també és molt, molt propera, i bueno, la veritat és que l'adaptació a la ciutat ha sigut fàcil, visquent a prop de la ciutat esportiva, que estic a Monte Quinto, que és un barri que està molt a prop de la ciutat esportiva, i llavors de manera puntual doncs, anem a la ciutat i la visitem, doncs, una mica de turistes, que no deixem de ser turistes per aquí quan la visitem, però bueno, la resta doncs, estem molt centrats a la ciutat esportiva, i ja t'he dit que aquí hi ha un barri de, que és un barri residencial, i aquí és on te passem la gran majoria de temps, però bueno, bé, contents i en una zona tranquil·la i a gust, la veritat és que bé.
Pel que fa a la part esportiva, déu-n'hi-do com heu començat, situant-vos en aquesta part alta de la classificació, us ho esperàveu?
Bueno, la veritat és que quan arribem aquí tampoc ens plantegem quins objectius podem tenir. La veritat és que l'inici en Lliga no va ser el millor en quant a resultats. Vam treure el primer partit al camp del Rayo amb molta facilitat, potser una miqueta enganyós perquè ells encara els faltaven molts jugadors, i després vam encadenar tres partits seguits sense conèixer la victòria. Vam empatar a casa, vam perdre fora el derbi, després vam perdre a casa, i bueno, ens vam posar en una situació doncs, una mica delicada en quant a classificació. Després la veritat és que vam enganxar la setmana de tres partits i els van treure els tres, guanyant un d'ells aquí a casa contra el Madrid, que potser va ser la més sonada, i jo crec que aquesta setmana ens va venir molt bé per agafar confiança, per reforçar el que veníem fent, i bé, ara la veritat és que estem en una zona pues, privilegiada, ja portem des de l'anterior peron que bé, ens vam col·locar líders provisionalment durant una jornada abans de visitar el Barça, que allà no vam ser capaços de mantenir-ho, però bueno, estem en una zona molt bona que ens permet, bueno, estar en una zona privilegiada i bueno, la intenció és seguir lluitant cada jornada per anar traient punts i mantenir-nos en aquesta posició pues, el màxim de temps possible.
Aquest any, a banda de la Lliga Domèstica, també teniu l'Europa League. Suposo que una gran experiència, no? Treballar ja no només a Espanya, sinó també fora.
Sí, la veritat que és que sí, que mira, quan parlàvem del que ens esperàvem quan vam venir aquí, i de què, com ens esperàvem, que em preguntaves com que ens esperàvem començar i tal, la veritat és que un dels reptes que teníem per davant era aquest, no? El fet de manera regular amb dos competicions, sobretot en aquest primer tram de temporada, i combinar el que és la Lliga amb competició europea. Ja és una motivació extra el fet de competir en aquesta competició, que és nova per tots, el cos tècnic que hem vingut aquí, i especialment per mi el fet de, bueno, d'estar amb un equip que competeixi dos cops per setmana, pues a l'hora d'organitzar les càrregues, de distribuir els grups de treball, doncs era un repte. I per altra banda, doncs també és una experiència, no? El fet de competir a Europa, tant doncs compte que equips que pràcticament no coneixes jugadors ni coneixes pràcticament els equips d'on te són, doncs fa veure que hi ha molt de nivell i que equips que aparentment no són coneguts, doncs en aquesta competició és complicada i és difícil, i el que et diem, no? Un repte i una experiència, pues, la veritat és que molt enriquidora i molt excitant.
Ara que ja portes uns mesos amb el Sevilla, quina és la gran diferència que has trobat respecte del Girona?
A veure, el dia a dia que nosaltres tenim aquí, amb quant a gent i en quant a entrenaments, és molt similar en quant a dinàmica de grup i de gent. El Sevilla, potser la diferència que té amb el Girona és la repercussió que té per la història que té i potser per la massa social que té, no? Llavors, tot el que rodeja l'equip en el dia a dia, això sí que respecte a Girona té molta més repercussió, té, bueno, molta més gent al voltant, però el que és el dia a dia dels entrenaments, les dinàmiques d'entrenament, excepte que tenim això dels dos partits que condiciona molt les setmanes, la resta pues és bastant similar. L'únic això, no? Que la diferència de repercussió d'un equip com el Sevilla, amb la història que té i la massa social que té, realment pues, pot arribar a condicionar per bo o per dolent, perquè bueno, pues és molt potent això que rodeja l'equip, i una mica és la nostra feina pues, saber-nos aïllar d'aquestes eufòries o aquests dramatismes que poden envoltar l'equip i centrar-nos en el treball del dia a dia.
Es podria parlar que hi ha més exigència, o podríem dir així?
Mira, jo penso que l'exigència en qualsevol equip de futbol hi és. El que passa és que l'exigència d'uns no és l'exigència dels altres. Al final, quan estàvem al Girona, ens exigíem dintre de dels nostres objectius, que era el de salvar la categoria, i sabíem que bueno, teníem una sèrie de partits que eren decisius per nosaltres, sabíem que quina era la nostra zona a la classificació i teníem una exigència d'estar per sobre dels llocs de descens. Aquí l'exigència és diferent, però no deixa de ser la mateixa. Al final tenim que estar en una zona de la classificació per història, tenim que estar ficats en llocs europeus, i al final doncs aquesta exigència, l'objectiu és diferent, però l'exigència és similar. Jo crec que té molt a veure amb un mateix, no? Al final jo crec que érem exigents a Girona i volíem estar el més amunt possible per estar lluny dels llocs de descens, que era l'objectiu prioritari del club, i ara doncs penso que som exigents amb nosaltres mateixos i el que volem és guanyar el major nombre de partits per poder estar el més amunt possible a la classificació.
I sé que aneu seguint la trajectòria també, òbviament, del Girona. Com veieu l'equip?
Pues la veritat és que jo estic molt content de com ho estan portant, perquè penso que jo estic molt en contacte amb la gent del dia a dia d'allà, amb els fisios, amb l'entrenador porters, amb els analistes, perquè al final han sigut molts anys estant amb ells i bueno, al final pues, tens una amistat i pateixes i gaudeixes del que els hi passa amb ells. Llavors jo estic content de com ho estan portant, perquè un canvi com és després de 4 anys seguits amb el mateix entrenador pues, no és fàcil, i penso que estan en una situació que en una lliga molt i molt complicada per tots els equips, estan en una situació més o menys còmoda dintre de la classificació, i tenint en compte que l'objectiu del Girona és la permanència, doncs jo tots els partits que he anat veient he vist que competeixen molt bé. A casa han perdut contra el Madrid i després han anat sumant contra rivals directes pel seu objectiu. Llavors crec que en l'entorn hi ha una certa exigència, potser que no li pertoca, quan parlàvem ara d'això de les exigències, que no li pertoca al Girona. Al final penso que el Girona per història, per entitat, per pressupost, el que li toca és estar per sobre dels tres que baixen, i penso que aquest objectiu de moment l'estan aconseguint i l'estan assolint, i tant de bo siguin capaços de poder repetir el que van fer l'any passat, entenent que és molt complicat i que potser va ser un fet excepcional el fet d'estar lluitant per Europa com un club com el Girona, però penso que realment de moment aquest canvi l'estan portant molt bé i penso que estan en una situació pues, molt còmoda, i esperem que puguin estar així fins a final de temporada.
Doncs així ho esperem, Jordi. Ens n'alegrem moltíssim que sigui tan bona la trajectòria fins al moment amb el Sevilla, que assolia els objectius. Per cert, teniu temps lliure? M'explicaves l'altre dia que havies anat a fer una ruta amb en Jordi Guerrero. Què feu en el temps lliure?
Mira, normalment és complicat que tinguem molt de temps lliure, perquè el fet de tenir dues competicions i tenir un partit cada 4 dies exigeix que quan acabes un partit pràcticament ja estàs pensant en l'altre, i la veritat és que intentem buscar algun foradet per fer una mica d'esport, però no és fàcil. Aquesta setmana que va haver-hi passada de les seleccions, doncs és més fàcil tenir un ratet lliure, i els ratets lliures que tenim doncs aprofitem pues, per conèixer una mica la zona, i ja no solament el que és el centre de la ciutat, sinó que una mica l'entorn i els pobles que hi ha al costat, i aprofitant també quan tenim alguna visita pues, que ja fa que tinguis que explicar una mica o veure una mica, doncs aprofites tu també per visitar i per preguntar. Llavors, bueno, intentem trobar una miqueta temps lliure, tot i que les setmanes normals de les competicions és complicat. I quan tenim temps lliure, que és per seleccions, doncs aprofitem per venir a veure la família i visitar Lloret, que aquest any la veritat és que no hem pogut disfrutar gaire de les platges de Lloret, i això sí que es troba a faltar, la veritat.
I tant, doncs Jordi, com diem, moltíssima sort pel que queda de temporada amb el Sevilla, i com sempre, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
Bueno, com vulgueu, ja ho sabeu, i és un plaer que penseu en mi, que la gent de Lloret se'n recordi d'un lloretenc que està por ahí perdut per Andalusia, i bueno, feliç i content que penseu en mi, ja ho sabeu, sempre que vulgueu podem tenir una xerradeta.
Doncs insistim, enhorabona a Jordi Balcells per aquest lideratge amb el Sevilla en el cos tècnic de Pablo Machín, una temporada més al preparador físic de Lloret de Mar. Posem d'aquesta manera el punt final al Lloret Esportiu d'aquest dilluns 26 de novembre, on recordem que també hem explicat altres notícies, com les posicions dels nostres atletes. Jonathan Romeo, 7è a la 95a edició de la Jean Buen de Barcelona, la mítica prova que ha comptat amb prop de 10.000 inscrits i que també ha comptat amb la participació de José Luis Blanco, que ha quedat 13, i d'Eva Arias, 13a, classificada també en la categoria de dones. Hem escoltat també les valoracions de l'entrenador del Club de Futbol Lloret, Albert Batllucera. El Club de Futbol Lloret, recordem que va superar el líder de la categoria, el Vilassar de Mar, aquesta jornada per un marcador de 3-1 amb dos gols de Marc Vilà i un de Ricky. I amb el president del Club Hoquei Lloret, amb Joshua Pérez, hem valorat la situació de l'equip després de la victòria davant de l'Alcobendas per 4-2, dos gols d'Àlex Grau, un de David Plaza i un altre d'Adrià Ferrer, que deixen l'equip desè amb 11 punts i s'allunyen d'aquesta manera a 6 punts de la zona de descens. Més marcadors que hem tractat en el Lloret Esportiu d'avui, amb Marci Urana, l'entrenador del sènior femení del bàsquet Lloret, hem explicat la victòria 57-50 davant del Sarrià de Ter. I altres marcadors que ha deixat la jornada són els següents: la victòria del Club Unió Futbol Sala Lloret per 2-0 davant del Montseny, una victòria que deixa l'equip que entrena Joaquín Hernández en zona descens directe, segons classificats, amb els gols de Carlos Gómez en el minut 19 i de Marcos Bautista en el 30. D'altra banda, també en futbol sala, primera victòria de la temporada del Lloret Esportiu. Va ser per 2-3 a la pista del Porqueres. Els lloretencs, que van igualar dues vegades un marcador advers de manera momentània amb els gols d'Elber Medina i Alberto Ojeda. I en els últims instants, Anas va fer la diana del triomf. I malauradament, qui no va poder guanyar va ser el Club Volei Lloret, que va perdre a Olot per 3-0. El primer parcial 25-19, el segon parcial molt més ajustat, 25-23, però en l'últim joc 25-19, victòria per les jugadores de l'Olot. Posem d'aquesta manera, ara sí, el punt final al Lloret Esportiu d'aquest 26 de novembre. Us deixem ara amb la llista. Nosaltres tornem puntuals el pròxim dilluns a les 9 del matí. Gràcies per la companyia i feliç setmana.